El programa Esports de Sant Joc. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio és diversitat. El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat. Ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filipe. M'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretsa que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Bromels i bessons a mon pare.
Envieu-nos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-9345-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina. Dadi cul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. 21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, La Gran Vida. El teu magazín de cap de setmana. Amb Juan Nimas.
Avui, doncs, ja passen uns minuts de les 11 des de matí en aquesta tercera hora de La Gran Vida. Hem repassat moltes coses, curiositats, temes molt interessants. Hem parlat amb la monja TikTokera, que mos ha parlat del Papa Lleó, i també ara feia un any, com vos comentàvem, de la mort del Papa Francesc, i han tingut moltes coses interessants, també molt pendents de tot allò que ha anat passant. Però ara ve el moment que jo m'agrada, el moment més relaxat. Aquesta entrevista, ja sabeu que tenim un entrevista tu i jo cada diumenge de fins a les 12 del migdia amb un personatge, amb una... A vegades pot ser un artista, a vegades pot ser un comunicador, a vegades podria ser un cantant, també... Sí, et van tenir en Llorenç Santamaria, de fet, fa unes setmanes, i ell no és en Llorenç Santamaria, però vos he de dir que jo tinc una connexió especial amb la persona, vos han donat pistes durant el programa de qui podria ser, i mira, jo ja tinc ganes de presentar-lo. Vos he de dir, però, que jo el vaig conèixer ja quan ell ja duia una trajectòria important dins els mitjans de comunicació. Ell és periodista esportiu i quan jo el vaig conèixer jo ja l'admirava, perquè quan jo era petitó, vos he de dir que jo a l'escola... record que durant el descans, quan la gent jugava a futbito, saps? Quan sorties de l'escola i pegaves quatre pilotades, i jo, dels darrers anys de la meva escola, m'asseia a la graderia, ja a l'escola de la Puríssima, i escoltava l'emissora de ràdio que ell freqüentava, que ell presentava en aquells moments. I m'agradava escoltar-lo, perquè tenia una manera de fer, una manera de demanar les rodes de premsa diferent, i això me va crear i me va contagiar les ganes, no?, d'estar un dia a una roda de premsa del Mallorca. Anys més tard el vaig poder conèixer i vaig poder compartir micro, i avui el tenc aquí de vora, aquí als estudis d'IB3 Ràdio. És un home de la casa, és un home d'esports, és en Gavi Forteza, avui a l'Entre tu i jo.
Entre tu i jo.
Gavi, molt bon dia, com
molt
estàs?
Molt bon dia, m'has obligat a mirar el DNI.
Per què has mirat el DNI?
Perquè, clar, me parles de quan jo era petitó i no sé què, i jo ja hi era, i totes aquestes coses. Per començar.
A veure, vinga.
Si qualque cosa no m'agrada, te puc denunciar.
Clar, però sí, això no? S'enregistra i el teniu a la carta.
Val.
Sí.
Perfecte.
A la carta ho trobareu tot i tindràs les proves que necessitis.
Molt bé.
Gavi, tenim pràcticament una horeta per davant encara i parlarem de moltes coses. Aquesta setmana jo me demanava a veure com li puc demanar, com li puc fer una entrevista a una persona de la casa sense que aparegui que feim autobombo. I saps a quina conclusió he arribat?
No ho sé.
Que jo vull fer autobombo. És que per què no s'ha de fer autobombo?
Bé, si no hi ha un altre que mos denuncia tots dos.
I la màgia de la ràdio farà que tu, quan surtis d'aquí, te trobaran de sobte fent un...
Xas!
I apareixeràs a l'Estadi Balear, pot ser?
Sí, pot ser. Sí.
Perquè avui juga el Saleti Balears. Contra qui
contra el
juga?
Terrassa.
Contra el Terrassa. Bueno, Saleti Balears que pot pujar de categoria, no?
Té assegurat el play-off i anem a veure com li va.
I de l'escoltau...
Tenint en compte l'historial dels play-off de la darrera dècada, no ho sé com li anirà, però bueno...
Sí, és vera. El Pupas, quan diuen que el Pupas és l'Atleti de Madrid, jo dic, no, és el Mallorca. Però sempre hi ha qualcú que diu, no, ni és l'Atleti de Madrid ni el Mallorca.
Sempre hi ha qualcú més.
Sí, idò, narraràs aquest partit amb els companys d'esports i la màgia de la ràdio farà que estiguis allà i això m'encanta. Com te trobes, Gavi?
Molt bé, encantat. Faig el que m'agrada. Com que no m'abasta el que faig, faig més coses encara i sobrevisquent.
No vos penseu que això serà una entrevista esportiva, ni molt manco, però sí que és vera que també parlarem del teu darrer llibre, ho farem més endavant, 110 goles, de Gabriel Forteza. Aquest llibre que ve precedit d'un altre llibre que se deia Simio de Caerme, que parlava de sa biografia, no?, d'en Xavi Torres, del nedador olímpic que ho va guanyar absolutament tot.
I en els dos casos, molt agraït a Rapid Book.
Molt bé.
Una editorial que fa molta feina, la fa molt bé, i a la que estic molt agraït.
I d'on parlarem d'aquest llibre, de per què l'has escrit, perquè era necessari recopilar 110 gols, 110 gols que... perquè, clar, això són 110 gols, perquè el Mallorca té 110 anys. És un títol fàcil, però molt ben triat, on podem veure la portada Neto, Arango, en Fortesa, el primer gol del Mallorca primera, en Dani Guiza, que és el màxim golejador encara del Mallorca primera divisió, el darrer gol en el Jusitxà d'en Jovan Stankovic, i finalment, a darrere, a contraetapa, podem veure en Vedat Muriqi fent el gest aquest del pirata quan marca gol. Però, com vos deia, no parlarem de futbol, però sí que parlarem de la trajectòria d'en Gavi, de lo que t'agrada i com eres tu. Gavi, jo ja estic cansat de xerrar. Anem a començar des del principi.
Uf!
Ai, Gavi Forteza, tu ets de quin barri ets?
Santa Catalina.
Per tant, som companys, molt veïm a vegades.
Sí,
no?
Molt veïm
així pel carrer i fem...
Ei,
aixecam una ocea.
Adéu.
Vull que comencis per aquí, Santa Catalina. Vull que m'aixarris de ton pare, de ta mare, de la teva infància. Com era en Gavi Forteza quan era petitó?
Jugant a futbol.
Jugaves a futbol, sí.
Tornava a l'escola i jugava a futbol de Vall de Canostra. No era com ara. Ara està tot asfaltat, amb baldosat, amb un bar a un costat, un bar a un altre costat. No, llavors no hi havia res, era terra. Era terra, i allà jugàvem a futbol en arribar de l'escola. I molt bé, i fins i tot, fixa't, encara visc al mateix edifici. Mm-hmm. Perquè, bé, a una edat determinada jo vaig sortir, però en tornar llogaven el quart pis. Mm-hmm. Mon pare i ma mare viuen al primer, i jo vaig llogar el quart, i continuem al mateix edifici, amb tres pisos per mig. Mm-hmm. O sigui que no, pràcticament no m'he mogut de Santa Catalina.
I podia jugar en el carrer, a futbol?
Abans sí, se podia jugar perfectament, sense cap problema. Passava un cotxe cada quart d'hora. Mm-hmm.
Ara seria cada quart d'hora passant
les coses. Ara passen 15 cotxes cada minut.
Sí.
Ens enrevés.
Hi hauria un atropellament, Telecinco i Antena 3 a la porta de casa teva. Drama. Ara seria tot un drama.
Ara seria un drama, sí. Tio.
Com ha canviat sa vida,
Sí, ha canviat. Tot ha canviat molt. Jo no som dels que diré que qual que tens passat és millor. No, les coses han millorat. El tractament de moltes de coses ha canviat per bé. Hem avançat, hem crescut, hem progressat. Què passa? Que a vegades tot això ho barreges i surten coses que sembla mentida que encara passin. Però jo crec que han millorat, no?
Han millorat en moltes coses, han crescut. Jo veia imatges ara, avui de matí, de Mallorca, de 1948, i es veia que tot ha canviat molt.
Mira si ha canviat que el Mallorca no havia posat encara a primera, el 48.
Tu quin any vas néixer?
67, l'any del Flower Power.
Molt bé.
L'estiu de l'amor.
L'estiu de l'amor, o sigui, tu...
millor any de la història...
Tu sempre has estat molt hippie, no?
No sé si això encaixa amb la dècada del 2000, 2010, 2020, però bueno. Mm. És una cultura de la que he llegit molt i he escoltat molt i troc que va arribar en el moment que havia d'arribar. Ara no té massa sentit.
Ja, i quan l'home va arribar a la Lluna, tu tenies dos anyets. Per tant, no te'n recordes absolutament de res.
No me'n recordo en Jesús Hermida, donant la notícia, però després l'he vista, clar.
Després la van veure, amb Maria Teresa Campos. D'on te ve este humo?
Uf, no ho sé. No sé què dir-te. Tal vegada ve de que, a més del gust per l'esport i pel futbol, he tingut un gust molt marcat per la música, i també pel cinema clàssic. I a vegades, mira, mai m'ho havien demanat, però crec que guarda relació amb moltes de coses que he llegit i he escoltat d'en John Lennon, mm. i també mirant més enrere al cinema clàssic d'en Groucho Marx.
Ah,
i m'agrada aquesta manera d'introduir, respondre, pensar, sempre al voltant de la notícia vertadera. Mm-hmm. Crec que la notícia vertadera té moltes ramificacions. Aprofitables totes.
Sé que ets molt fan dels Beatles,
sí.
però super dels Beatles. Mm-hmm. És el teu grup favorit? O això...
Sí, va per davant d'un munt de grups fantàstics. Que també... Jo no som d'aquests. Que com que som dels Beatles, no vull saber res dels Stones. No, ni molt manco. Jo escolto els Stones, els Kings, els Who, el Supertramp, tot.
Ja. Mira, se dona la circumstància de que en John Lennon, no, el vocalista dels Beatles, va perdre la vida assassinat l'any 1980.
Sí,
tu aquí te deus en recordar perfectament d'aquest dia.
És que això és el que va provocar el meu gust per als Beatles. El meu gust ja profunditzant. M'explic. Mon pare tenia discos dels Beatles i els escoltava jo a casa nostra i veia els discos i, bueno, com qualsevol cosa, no? La notícia va ser tan transcendent als diaris i a la tele que jo li vaig demanar un dia a mon pare qui era dels quatre d'aquella foto, d'aquell disc, que havien mort, i me va dir aquest. I allà va començar tot. Vaig començar a recopilar, a llegir, a comprar, a escoltar... I fins ara m'han fet companyia.
Tenies 13 anyets?
Sí, quasi 14, perquè jo faig els anys el mes de gener, Lennon va morir el desembre, el mes següent tenia 14, però...
Per tant, te'n recordes perfectament.
Vaig entrar de cap, sí, perfectament.
Era ja plenament adolescent.
Per jo era una notícia que no sé, que anava més enllà, no? No m'ho podria imaginar que una notícia com aquesta dones la volta al món de la manera que la va donar.
I a partir d'aquí comences a admirar la música dels Beatles, en John Lennon, la seva figura...
I la cultura dels 60 i com se romp el grup a principis dels 70. Tot aquest embolic el vaig començar a consumir. Vaig començar a comprar, vaig començar a escoltar-ho tot i fins ara. Mm. Perquè encara surten coses, eh?
Idò, durant l'entrevista escoltareu per baix música dels Beatles, i vull que sigui així, perquè així mos ambientarà i...
Saps una cosa? Aquestes coses que tenen aquest component de friki,
sí,
són coses que ajuden a viure. Tu tens un munt de coses al voltant del dia. La feina, la família, jo què sé, les notícies... Tot això t'envolta. I tu vas caminant per aquest camí amb aquestes coses. Però sempre tens un raconat de qualque cosa que t'ajuda. Siguis col·leccionista, siguis molt lector, siguis consumidor de música... Mm. En aquest cas, jo sempre m'he aferrat en els Beatles... En moments bons, no tan bons, sempre tens aquella cosa que t'ajuda, que te posa les piles. Mm. A altres li passa col·leccionant, jo què sé, tassons, per exemple, o xapes, o segells.
Saps que m'ha relaxat molt? I és, això sí que és friqui, però molt friqui. Fa unes setmanes que va a Pasco i jo me n'anava a un hotel i allà pues, m'agradava jugar, no? Sempre hi havia els hotels, no? Els que fan l'entreteniment, els animadors, i jo m'apuntava a tots els jocs possibles i m'agradava, era com un fric sí, però m'encantava sobretot el minigolf i me vaig enganxar en aquest joc, que no és un esport, és un joc. I quan vull desconnectar, me'n vaig a jugar una partideta de minigolf, jo què sé, pel Menova, qualsevol pista d'aquestes, me'n relaxa. No estic xerrant de golf, l'Art, estic xerrant de minigolf.
No és el mateix. Fixa't una cosa. Jo sempre m'ha ajudat a escoltar la música dels Beatles. Però l'Art, segons la situació anímica que tu estàs, coneixes tant la discografia que tal vegada en un moment de lo que sigui, del teu estat anímic, aquest disc no. Millor un altre.
Clar.
Ja coneixes la música i ja saps quina música te va bé depenent de la situació per la que estàs passant.
Tu te passes a casa teva tot el dia. Alexa, ponme los Beatles. Alexa, pon música. I ja són els Beatles.
No tant així, però sí els tenc molt presents.
T'ho deia perquè ara quan te poses la cançó que tu no vols perquè no tens aquestes ganes, dius, Alexa, està no. No t'emprenyo. Idò, mira, en John Lennon va morir l'any 1980 i tu eres fan, no? Eres una persona, és un cantant que vas començar a admirar en aquell moment, no? Una vegada després de mort, i jo vaig néixer l'any 80.
Mira quines coses, el vas substituir.
Sí.
Quines coses.
I te comentava a la introducció això, no? Que jo admirava la teva forma de fer periodisme i ara començarem a parlar d'això. Tu quan comences a tenir la curolla de voler informar o de voler ser comunicador, com t'arriba el moment, l'oportunitat i què volies ser tu quan eres petit?
Jo no era d'aquests que volia ser astronauta, ni bombero, ni policia, ni coses d'aquestes. He tingut sempre la sort de viure a una casa, amb meus pares, on la tele sempre estaven posats els Jocs Olímpics, els campionats de no sé què, la Lliga de Futbol, que quan jo era nin donaven un partit a la setmana, diumenges a les 8, l'Estudio Estadio... Jo vaig viure en una casa revoltada d'esports i de diaris. Mon pare me donava doblers cada dia per comprar el diari As, per exemple. Què passa? Que quan tens...
Curiosament, el diari As.
Sí, 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 curiosament, sí. Quan tens 15, 16 anys, de manera instintiva, jo els diumenges no sortia amb els meus amics. Sortia dissabtes. Els diumenges no. Els diumenges jo quedava a la cuina de Cameva escoltant el carrusel deportivo de la cadena SER i saps aquella cosa... Tornem al friquisme. Aquella cosa d'agafar un calendari, retallar els números del calendari, fer-te el teu panell, posar els partits i anar intercanviant els números del calendari a mesura que havia gols als camps d'Espanya... Els diumenges en vespre eren això, per jo. I en el teu cap penses,
Això és superguai.
Jo m'agradaria fer això, jo m'agradaria fer això. Bueno, realment va arribar sense ser Caró, mira que... quines coses, no?
Com és l'arribada d'en Gavi Fortet en els mitjans de comunicació esportius?
Mira, l'any 90... finals del 91, principis del 92, jo vivia a Menorca, tenia una feina que res té a veure amb això. Jo era administratiu a una empresa de construcció.
Jo proposo en contesta, jo tenia 11 anys.
A una empresa de construcció nacional, de molt de nivell, i a la delegació de Menorca, jo hi feia feina, com a administratiu. I d'allò que sempre ha estat escoltant la ràdio...
Any olímpic, no sé si era...
Sí,
anys, no?
Sí, el 92, de Barcelona. Vaig tenir l'ocurrència d'un programa de música, no d'esports, de música, i com que les coses no eren com ara, vaig anar a una emissora de ràdio i vaig dir... Tenc una idea per fer una cosa d'aquestes.
És a dir, tu te'n vas anar a una emissora de...
Sí, sí,
que pots saber a quina emissora?
Sí, la desapareguda Antena 3, de ràdio. Vaig anar allà, vaig proposar una idea de programa musical, d'història de la música. Me van dir que sí. Me van fer aprendre l'autocontrol. I dimarts i dijous, de 3 i mitja a 4...
Autocontrol és que ara mateix està sonant música perquè tenim un tècnic sempre fantàstic que mos ajuda.
Exacte.
Però jo és que he fet feina també amb autocontrol.
Sí, ho sé, ho sé.
A Ràdio Marratxí.
I allà feia jo els dos meus programes setmanals de la història de la música rock. Uns programes que abarcaven la història del rock des del 55 al 70. I aquí aturava. Clar, jo ja entenia que en desfer-se en els Beatles ja no hi havia més música, i per tant vaig tallar el 70, i s'ha acabat. Bueno, va anar bé, sí. Va anar bé. Record que l'any 93 Eric Clapton va guanyar, no sé si varen ser 9, 10 Grammys a
tot
la vegada.
Tots que hi havia se va guanyar.
Sí, varen fer un programa especial un diumenge a les 12 del migdia, i allò va ser un
que
èxit
gran, Eric,
espectacular.
També.
Va ser un èxit espectacular, amb cridades telefòniques, amb música...
Va agradar.
Gent que va venir a l'emissora a participar del programa. Va ser un èxit. Vaig començar a fer col·laboracions al magazín del migdia, i després, bé, la vida te canvia. Vaig tornar a Palma, vaig deixar Menorca, i quan vaig arribar a Palma vaig conèixer una empresa que feia cursos de ràdio, locució, redacció, tot el que vulguis. I me vaig apuntar i va sortir bé. I me varen enviar, no sé si per el meu tarannà, no sé per què me varen enviar a Ràdio Mallorca, a la cadena SER, i allà va començar tot.
Allà vas estar dues dècades.
Vaig estar des del 95 al 2014. Amb la sort de viure lo millor del Mallorca.
Sí, cert. Per qui no coneguin en Gavi Forteza, val? Perquè no va, això no va de que vos agradi l'esport o el futbol, no va d'això, va de comunicar. En Gavi Forteza és una persona que anava a les rodes de premsa i en que jo he pogut coincidir també en diverses etapes, però abans d'això jo escoltava la ràdio i t'escoltava a tu, Gavi.
I
parlant d'aquesta... Exacte, així molt va. I que després parlarem un poc d'humor i de Raúl Cimas i aquest humor que molt s'agrada, Faimino i Cansado. I record que en Gavi Forteza sempre era una persona que esperava a fer la darrera pregunta. A vegades feia la primera, a vegades... Però normalment s'esperava a lo darrer. Tothom feia les preguntes que s'havien de fer, les preguntes normals, que fan les persones normals. I tu tenies una capacitat molt bona, que sempre has tingut.
Gràcies.
Que has de fer la pregunta que un altre podria fer i cauria malament, i tu no només no caies malament, sinó que ficaves el dit dins la ferida, dins la llaga d'aquell moment, no?, del moment, i ho feies d'una manera divertida, o cercaves una altra manera de fer pensar a l'entrenador, a l'entrenador.
Un contrapunt, sí.
Sempre has sortit de les preguntes típiques, i això és perquè tens el cap molt desordenat... I és la teva manera d'expressar...
O molt trabucat.
O molt trabucat.
O molt trabucat.
o perquè tens, que és el que jo pens, una intel·ligència d'aquestes bueno, que a vegades no s'entenen. No,
mira, hi ha una cosa bàsica, i que ho ha de saber tothom. Jo no estic aquí per donar lliçons a ningú. Lo interessant de les rodes de premsa són els protagonistes, no el qui demana.
Ja ho has dit tot. És que ja ho has dit tot, amb això.
Saps què passa? Que ara tot ha canviat molt, però vaig tenir la sort de coincidir amb personatges que ara no existeixen en el món del futbol, però que te donen peu en aquest tipus de preguntes. Coincidir amb tipus com Héctor Cooper, com Luis Aragonés, com Sergio Kresic, Benito Floro, gent que per un costat o per l'altre tu saps que obtindràs qualque cosa diferent. Entonces, què has de fer? Demanar coses diferents per a veure per on surten.
Perquè si no són respostes, sempre seran les
sempre
mateixes.
Sempre serà el mateix, i sempre anem a lo mateix. Totes les rodes de premsa de futbol són molt semblantes. Només canvia el nom del rival del partit. I ara s'ha posat molt de moda que, al contrari, sempre és un equip molt ben treballat, molt ben no sé què. Clar, i si li guanyes, tu ets l'hòstia. No. Hi ha més coses. Jo ja cercava aquestes coses, però clar, gràcies a tipus com Luis Aragonés, per exemple, jo aconseguia el resultat que volia, no? Ara, pues, probablement faria el mateix, però els personatges no són tan com te diria...
Tan divertits,
tan especials.
Tan autèntics.
Tan autèntics seria la paraula. Eh? Ara tot és més un encefalograma plano.
Com eres en contacte amb en Luis Aragonés? Tens qualque anècdota confessable?
Espectacular, sí. Luis Aragonés, després de la primera etapa, va partir. Va deixar el Mallorca, se'n va anar. I no sé si van ser una o dues temporades després. Dues temporades després. El Mallorca tenia un entrenador portuguès que es deia Jaime Pacheco. L'equip no anava ni en rodes, no funcionava, i vaig tenir l'ocurrència de cridar-lo. Jo tenia una bona relació amb ell, el vaig cridar per telèfon. Faré la traducció al castellà per situar més
sí,
la
Luis
figura d'en Luis Aragonés.
Luis Aragonés en mallorquí sonaria un poc raro. Sí. Allò m'ha passat també amb en Clint Eastwood. Vull dir, perdonau, però ets l'únic actor
no,
del món...
No, perdonau que... no, sense perdó.
Exacte, sempre. Exacte. Ets l'únic a tot el món que no mallorquina manera.
Bueno, el vaig cridar per telèfon. Li vaig demanar, Lluís, això no funciona, el Mallorca no funciona. T'han cridat, tal vegada t'han cridat per tornar. I la seva resposta va ser, a mi? A mi? El Mallorca tiene un entrenador. ¿Por qué me van a tener que llamar? Digo, no, Lluís, porque esto no funciona, porque el equipo no tira, contigo fue muy bien, ya han pasado 2 años... No sé, a lo mejor Mateo Alemany te ha vuelto a llamar, ¿no? No, tú lo que tienes que hacer en esto del fútbol es investigar y moverte y tal, pero a mí, ¿quién me va a llamar a mí? Ja amb aquest to ja vehement d'ell, molt propi... Que
massa quan... defensiu,
sí,
no?
Sí, i semblava que ja estava enfadat en jo, no? Bueno, ho vaig deixar a córrer. Aquell dia el Mallorca tenia doble sessió d'entrenament, el capvespre entrenaven a les 5, jo vaig anar-hi cap a les 4 i quart, qualque cosa així, per veure que es movia. L'entrenament el dirigia Damià Amé. I, bueno, jo estava allà. No va venir cap mitjà de comunicació més. I, de repente, jo faig una ullada cap a la porta de la Son Bibiloni i vaig entrar a Luis Aragonés. Clar...
Molt èpic, eh? La musiqueta de fons que escoltam ara.
Me'n vaig anar cap a ell. Luis, anda que me has dicho algo esta mañana. No, si te lo dije, te dije que investigaras. ¿Has investigado o no? Pues te l'has comido con patatas.
Exacte.
Vaig quedar blanc. Era la tornada de Luis Aragonés a la seva segona etapa. I com aquestes n'hi ha moltes d'en Luis. Genuí.
Increïble. Tu t'ho vas passar molt bé a Cadena
sí.
Ser.
Sí, ho he passat molt bé, evidentment. Ten en compte que jo arribo allà d'aquella manera, no? Del carrer, de fer un curs de ràdio, sense més. Però clar, jo havia escoltat molta ràdio d'adolescent, havia llegit molt de diaris, sabia més o manco com anaven aquestes coses de manera autodidacta, no?
Sí.
I vas arribar, donar les gràcies al company que tenim a Cope Mallorca, Jordi Jiménez, que me va ajudar molt quan jo vaig començar, i vaig fer el meu camí. poc a poc, dia a dia. Jo era d'aquests que vaig demanar no tenir lliure cap dia a la setmana perquè jo m'havia de guanyar el puesto. Vaig estar 2 anys sense lliurar. I després, poc a poc, ja tot se va readaptar a la normalitat, no?
I la normalitat, a vegades, és que te peguin una potada i te treguin.
Sí, això mai saps quan pot arribar, si és que arriba, i un dia arriba.
Ha estat el teu pitjor moment professional de la teva vida?
Sí, absolutament.
En diferència, no?
Sí, 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 en llevat d'altres feines, com te dic, abans de dedicar-me a això, que també vaig rebre un cop un dia, però bueno, era jove i tenia molt de camí per davant. Però sí, probablement sí, perquè deixava de fer el que més m'agradava. I no per moto propi o meu.
Ja, ja, quina tensió ara, no? Ara, mira. Aquesta música tensa. Escoltau, escoltau.
A Day in the Life. El darrer tema del Sgt. Peppers.
Que bons que eren. Jo record seguir-te moltes xarxes, vas ser bastant discret, tot i que, bueno, va ser un moment molt difícil per tu, perquè ningú va entendre la decisió de treure-te de la ràdio després de 2 dècades pràcticament al capdavant d'un programa amb en Jordi Jiménez. Va ser una decisió de Madrid?
Va ser una decisió empresarial. Ni més ni manco. L'has d'acceptar, no la comparteixes, l'has d'acceptar i punt, i ja està, i s'ha acabat.
I passen un temps, no sé quin temps va ser, però passen uns anys foscos,
sí,
per tu, eh?
Sí, passen uns anys des del 2000... Bé, després del 2015 vaig tenir l'oportunitat, i ho he d'agrair també a Ivetres, em van contractar per fer les entrevistes del documental del Centenari del Mallorca. I aquí me vaig reenganxar un poc al món, però era una cosa molt, molt concreta i curteta, van ser 3 mesos. I a partir d'aquí vaig estar fins al 2019 donant 4 voltes, dedicant-me a unes altres coses, i, bueno, això va passar fins que va arribar a Ivetres Ràdio, i ara aquest estiu farà 7 anys.
Mm. Quan tornes a fer feina d'alguna cosa que no és el que has fet en els darrers anys, la teva passió, la teva vocació, i per el que havies lluitat tant, fins i tot en 2 anys on no vares tenir ni vacances, en aquest moment penses que tornaries a la ràdio?
Mira, no m'he sortit, vaig pensar que sí, que seria una cosa més o manco, no diré immediata, però que sí.
Perquè tampoc eres cap nin.
No, exacte. I penses que tens una trajectòria que probablement te reconduirà a pres, no? Mm. Me vaig equivocar, perquè...
Vas tardar un poc més.
Mira, la sortida de la SER va ser el 2014, el que te dic d'Ivetres Televisió va ser 2015,
sí.
I aquí no arrib a la ràdio fins al 2019.
I l'any 2019 escrius... Crec que va ser l'any 2019.
Sí, vaig aprofitar, precisament, clar, com que tenia molt de temps per davant, vaig cridar en Xavi Torres, li vaig dir que tenia que xerrar amb ell, que tenia una idea.
Xavi Torres és sets nedador olímpic, eh?
Exacte.
Paralímpic, per més.
És igual.
Sí. És igual perquè basta veure una portada que...
Jo, com diu ell, no és un esportista de discapacitat, sinó que té altres capacitats. Mm-hmm. És una frase que m'ha quedat gravada de Xavi. Li vaig dir que tenia que xerrar amb ell, que tal, que qual, i m'hi diu, mira, quedam tal dia, me reculls a l'antic Prínceps d'Espanya, pel poliesportiu, i xerram. Molt bé. Me'n vaig cap allà, quedo amb ell, ens ficam en el cotxe per anar a fer un mos, i li vaig dir quina era la meva idea, d'escriure la seva biografia.
Tu volies escriure la biografia d'en
Xavi Torres. Ell se va xapar a riure dintre del cotxe.
M'ho puc imaginar.
I jo vaig pensar...
Molt seu, també, molt peculiar.
Sí, no, però és que jo vaig pensar... Quina bestiesa, no? Li semblarà una bonitura fer una biografia, perquè vaig quedar un poc estorat, i fins que me diu, saps una cosa? Me va ser tan greu que sortissis de la ràdio que jo havia pensat que ara tindries molt de temps i havia pensat lo mateix. T'anava a demanar si hi ha manera d'escriure la meva història esportiva.
Uau,
va ser una connexió mental, sí. I mos varen posar tots dos i va sortir.
Sin miedo a caerme, no? Que...
El títol és absolutament seu.
Sí, la portada és ell carregant les seves pròpies cames.
Exacte, és, la foto és brutal. I... La foto és brutal. Feia conferències i sempre començava les seves conferències amb aquesta frase. Soc un esportista que no té por a caure. Clar, no teníem títol pel llibre. Jo anava cercant, donant voltes, me sortien molt de tòpics, no m'agradava. I un dia vaig dir... Vaig escoltar una de les seves conferències. Posa a l'ordinador la conferència i escolt. Soy un deportista sin miedo a caerme. Vaig aturar el YouTube i vaig dir, ja està.
El tenim.
Sin miedo a caerme.
És que tenia tot...
Però fixa't, si jo no poso aquell dia la conferència, encara estic donant voltes pel títol.
Sí,
el millor
seria... Sí, seria
una... O seria un topicàs.
Xavi Torres, que també és especial, peculiar, fins i tot per entrevistes. No t'ho donarà sempre l'entrevista quan tu la vulguis, com la vulguis. Ell ha de sentir que vol fer aquella entrevista.
No és
un quedar bien, en Xavi Torres, precisament.
I té una dinàmica extraordinària per tot, i té una xerrera espectacular.
I una forma de fer les coses.
Sí. És extraordinari. També ha presentat programes, també ha escrit... Val per tot. Xavi val per tot. Qui havia de dir? Eh? Qui és que li diu discapacitat? Lamentable.
Exacte. Lamentable. Parlarem del teu darrer llibre, 110 goles, que ha sortit ara, amb motiu del 110 aniversari del Reial Mallorca, però abans vull xerrar d'humor. I aprofitant la connexió amb en Xavi Torres, hi ha una anècdota que tu me vares contar, que jo no sé si tenc la llicència per contar.
Sí, tant que sí.
D'unes cames damunt una taula.
Tu saps que ell té un premi otorgat per Radio Marca com el millor humorista a les xarxes socials?
No, sí, no ho sabia.
Ell té un premi que li va donar a Marca per fer... No vull dir la paraula burla, no. Per parlar com parla, sí, de les discapacitats. Mm. I li van donar un premi. És espectacular. Sí, tenc un parell d'anècdotes molt bones. Ell conta en el llibre que un dia, perquè ell té un sentit de l'humor extraordinari, a una cafeteria a Barcelona estava assegut en les cames damunt una cadira i el cambrer va arribar i li va dir que, per favor, que això... No, que això no era educat, que llevat les cames d'allà damunt. I ell va agafar, se va llevar les cames i les va posar al costat. Clar, el cambrer no sabia què fer. Va sortir corrensos. Va entrar a la cafeteria i no va tornar a sortir.
No,
li va agafar un atac de por.
De por, terrorífic. Vergonya, no?
I mentre Xavi i els seus companys... es pixaven de riure. I després tinc un altre... un altre a la cadena SER, quan la SER estava a Somoix, que era com un xalatat.
Sí.
I un dia arriba allà i saps allò que jo saludava a tots els esportistes de la mateixa manera? Donava un cop així a l'espatlla i deia, què passa, tronco? I em va contestar, sin insultar, eh?
Sí.
Quedes impactat, però entens que és el seu humor, no?
Clar. Riure-se d'un mateix.
De si mateix.
Sí, riure-se d'un mateix. Tu tens aquest humor que comentàvem, no? No sé si coneixeu un Raúl Cimas, per exemple, d'Il·lustres Ignorantes.
Raúl Cimas és extraordinari.
És extraordinari.
Extraordinari.
Una persona que li tires una... Així com en Moritz li tires una elevadora i te la remata.
Exacte.
Aquest home, li poses una frase...
No,
un contest...
li dius comandament a distància.
Sí.
I te conta una història del seu cunyat quan va anar a comprar el comandament i la tele i no sé què. I tens un gag de 10 minuts brutal. Jo quan dic extraordinari és perquè jo m'agrada la improvisació. Si tot ho tens pensat... Bueno, està molt bé, és enriquidor i està molt bé, però per jo la improvisació és la base del verdader humor.
I l'humor intel·ligent, que no tothom entén, que no vol dir que un sigui beneit per entendre un humor.
No, 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 no té res a veure.
Això me passa moltíssimes vegades, perquè jo som molt més curt que tu, però...
jo faig un 69.
Ah, jo un 73.
No és tan curt.
No. I quan me conten un acudit... Me conten, si més o manco, no? Sí, els tècnics sempre van... Ells van... Vosaltres no els sabeu, però els tècnics van comentant cosetes sempre i o te diuen per lo bajini. No, este dato no és correcte.
I saps què passa? Que normalment tenen raó.
Sí.
Normalment tenen raó, sí.
Són els que m'es posen amb els peus en terra, els tècnics. Tu has hagut de tirar d'humor també per les teves dificultats a la teva vida?
Sí, moltes vegades. No, i a la professió també, eh? A la professió també. En aquestes rodes de premsa que tu deies, sí, i segons com demanes al protagonista, també has de fer ús d'això. Si ho capta o no, ja és una altra història. A vegades dius una aventura tan gran que és molt difícil d'entendre, eh? També, també s'ha de dir.
Però no tothom té per què entendre aquest humor i moltes vegades se pot malinterpretar.
Sí, però si no s'entén, no hi ha connexió. I si no hi ha connexió, pues millor no va demanar res, no? Això passa, també. Clar que sí.
I doncs mira, Gavi, seguirem parlant d'humor i parlarem també de 110 goles, el teu darrer llibre.
Sí, perquè jo no he hablat de mi libro.
Sí, en el final,
no.
En el final.
I encara no dic res.
Hem escoltat els Beatles de fons, però jo vull que me diguis quina és la cançó preferida que tens i així l'escoltarem.
És tan difícil com triar un dels 10, dels 110 gols.
Sí,
tan difícil és, com això.
És, que més difícil, triar un dels 110 gols del Mallorca, eh? O una cançó dels Beatles?
No, també és difícil, és molt difícil entendre-te a tu, però i aquí estic. Que
exacte. Quina cançó tries, dels Beatles? Tria-la.
Buf. Clar, és que els n'hi ha que t'agraden per com és la cançó i els n'hi ha que t'agraden perquè te toquen el cor. I no és el mateix. Mm. És com celebrar un gol molt guapo, però has perdut 3-1, o celebrar un gol que te classifica per una final. Tots dos estan molt bé, però...
Ara ve quan diràs la cançó que no havien triat i ja m'has emporrat a córrer a cercar la cançó.
Come together.
Come together.
Perquè, a més, què significa? Anem junts.
I de vinga, anem junts i tornem junts.
Vinga.
Vinga, un poquet de música i seguim. Aquí estem junts, no,
Gavi? Aquí estem, aquí estem.
Que bona, sí, és aquesta cançó.
Sí, molt guapa, molt simbòlica dels finals dels 60 i dels finals del grup. Fixa't, des de l'any 69, John Lennon va ser el cap del grup, però des del 65 no obrien un disc amb una cançó cantada per John Lennon. Des del 65. El 66, el 67, el 68, ell no obria els discs. Va perdre el comandament del grup. I aquí el va retomar.
Aquí el va recuperar. I estem escoltant en Gavi Forteza en aquesta entrevista a l'Entre tu i jo de cada diumenge a La Gran Vida a IB3 Ràdio. Encara mos queden aproximadament 10 minutets d'entrevista i ara sí que vull parlar del teu darrer llibre.
Ara ja no me'n recordava.
Has fet un llibre. Mira, el tenc a sa mà. En Gavi m'ho va regalar perquè són companys també de redacció, evidentment, i l'estic fuetjant, però jo m'agrada donar-li una volta, i abans de parlar del llibre...
Però si li dones la volta, no el podrà llegir.
Exacte, mira, si li dones la volta... Exacte, no, ara estàs al revés. Vares donar una roda de premsa de presentació a Som Moix,
sí,
fa uns dies. T'han parlat del teu tremolor de la cama quan presentaves?
Sí.
T'ho han dit?
Sí.
Quantes vegades t'han comentat?
Som així. Una vegada per cada tremol.
Això són nervis encara o és una manera de concentrar-te?
Tal vegada siguin les dues coses, però la primera pesa més. I te diré una cosa, el dia que no tinguis nervis abans de sortir en l'aire, és que ja no vals per això.
Totalment, totalment. Aquest cuquet que tens a l'estómac quan fas una entrevista...
Sortirà bé, no sortirà bé, m'escoltaran, no m'escoltaran, ho he preparat bé, no ho he preparat bé... Tot això va implícit en el paquet, en el producte. Si això no ho tens, deixa-ho anar.
I la primera pregunta que te pot venir en el cap, potser me demanaran per què sent deu gols.
Sí, també, sí.
I dius,
sí, sí.
Ho he d'explicar bé.
No, i era fàcil d'explicar. I quin és el teu gol preferit? I per què? I per què ho has fet? I d'on surt l'idea?
I d'aquest senyor...
Ara, tot això ja no fa falta que ho demanis.
I d'aquest senyor va escriure aquest llibre, 110 goles, perquè el Mallorca té 110 anys d'història. I, clar, la pregunta obligada. I per què 110 gols i no 111? Que potser seria... Ara estic pensant...
Tal vegada això seria l'any que ve.
Seria l'any que ve.
Clar.
Amb
el 111 aniversari. No, mira...
Què trobam en aquest llibre?
Trobam una petita història del Mallorca, però que no és un llibre d'història. És un llibre que recull lo més guapo del futbol, que és el gol. I és una manera de contar 110 anys en format gol. 110, això és obvi, i és una manera de fer un petit resum de la història del Mallorca, no? Sense ser, com te repeteix, un llibre d'història. Què passa? El converteixes un poquet en la història quan divideixes els gols per dècades, de cada dècada fas una petita introducció de què li va passant al Mallorca en aquesta dècada, i a partir d'aquí, gols significatius dintre d'aquesta dècada.
Per exemple, jo demana dels anys 70, que va ser una dècada fosca del Mallorca, que tu t'agafa...
massa jovenet.
Molt jovenet, però en aquesta època el Mallorca s'ha a punt de desaparèixer, torna a tercera divisió, ja havia estat a primera la temporada de 59-60, clar, aquí està a punt de desaparèixer i torna a ressuscitar. Has pogut rescatar...
Sí, perquè mira...
Quin gol has pogut rescatar d'aquí?
Mira, jo te diré una cosa, el resum d'aquests 110 gols és molt fàcil de fer. Jo tinc records de tota aquesta etapa professional, tinc records de la meva etapa d'adolescent aficionat i de soci, i després gent com mon pare, com Joan Fortesa, te conten coses de més enrere i te documentes amb llibres, amb diaris i amb programes de televisió i totes aquestes coses. Clar, dels anys 70 tinc la sort de tenir amistat amb exjugadors d'aquella època. Jo he pogut xerrar de tot això, del tancament al vestuari, tot això, amb en Riado, amb en Sauquillo. Ells te conten coses. I d'aquí tu vas ja organitzant una mica tota la cronologia, no?
Com aficionat també al Mallorca, perquè també ho ets.
Clar,
perquè també
no
ho
deixes de ser, encara que l'objectivitat no existeix.
No sé si a tu t'ha passat aquesta sensació que no existeix a Madrid, i és que a Madrid poden ser forofos. Aquí a Mallorca no se mos permet. No sé si és perquè és més petit o que...
No sé,
però si tu ets
causa.
Periodista i és forofo del Mallorca, te crucifiquen, quan a Madrid no tenen cap problema i fins i tot duen camisetes a programes en la camiseta del Madrid.
Bueno, però això és la moda del periodisme d'avui en dia. Això fa 20 anys tampoc era així. El que passa és que han convertit Sálvame en programes de futbol i allà hi val tot, i cap tot.
I el que no té cap tot dins el llibre és tenir una foto de cada gol que pot ser representatiu per tu.
No, això és impossible.
Recordant la portada, tenim el gol d'en Juan Arango, el Real Madrid, de Baixa Pluja, i no fa molt el Mallorca va tornar a guanyar el Madrid, perquè això és cíclic i torna.
Aquesta foto és per la significància que té el protagonista, que fins ara, fins que en Morici ho ha rebentat tot, Arango era el segon màxim golejador del Mallorca a la Lliga. Era el segon.
En Morici ocuparia aquesta foto d'en Juan Arango celebrant un gol de Baixa Pluja a Son Moix? Ara?
Pues supos que sí.
Quan fessis 220 gols del Mallorca a primera divisió.
Encara que, per jo, la imatge més icònica de Morici és la que surt a la contratapa, no?
Que és com...
El gesta de pirata, no?
Sí.
Crec que el seu símbol és aquest. Lo de Arango, sí, coincideix que va ser un diluvi universal. Aquest gol va provocar la dimissió de Florentino Pérez el dia següent, i se'n va anar, després va tornar a una segona etapa, però la significància està en el protagonista, en el veneçolà, perquè era, fins ara, era el segon màxim golejador del Mallorca a primera divisió. Després de Samuel Eto'o, que també està a la portada, sense camiseta, celebrant els gols i el títol de la Copa del Rei d'Elx en el Recreativo de Huelva, el 2003. Evidentment, hi havien de ser tots dos.
Alguna cosa que t'hagis deixat? Que diguis, ai, panes rotatives, justament ara m'he deixat això fora del llibre. No, sempre hi ha coses que te pots deixar.
Lo de parar rotatives no, perquè ja vas decidir un dia que s'havia acabat. Però sí que és vera que quan vaig arribar als 110, i estàs contentíssim, un dia en el llit comences a donar voltes en el cap i dius, ostres, Víctor Casadesús, l'únic mallorquí que ha fet... el mallorquí que ha fet més gols a primera divisió i no he posat cap gol d'en Víctor. Tenc que posar en Víctor. Després te'n recordes, ostres, hi ha hagut gols de gent molt important els darrers anys, Takekubo, Kang In Lee, i no els he ficat, mare de Déu. I comences a tenir una llista que dius, i ara què faig? Mm. Perquè, clar, no volia rompre el binomi 110.
Clar.
Me vaig agafar un recurs futbolístic, i hi ha un capítol que se titula La pròrroga, i a la pròrroga entren 10 o 12 gols més per compensar, no? Temps que, afegit.
Mos queden 2 minuts. Què li demanes a la pròrroga? Quan dic la pròrroga, tu te queden, no sé... aquí a la Gran Vida vàrem parlar la setmana passada de jubilació, saps que ara són...
Queden encara uns poquets, però
què t'agradaria fer?
Què m'agradaria fer? El que estic fent.
T'ho estàs passant bé?
Vols
seguir fent el que estàs fent?
Efectivament, i que el Palma Futsal guanyi un altre Champions.
Perquè aquest senyor...
I podrà contar-la.
Fins que aquest senyor no ha estat narrador del Palma Futsal, el Palma Futsal no havia guanyat res?
No, efectivament. He hagut d'arribar jo perquè guanyin títols.
3 intercontinentals,
s'ha de dir,
3 Champions...
On són aquests que feien el Palma Futsal? On són? Subecarros.
Jo l'he fet, també.
Un altre Subecarros.
Per una altra emissora, però l'he fet.
Sí.
I ets campió. Què se sent després de seguir un club que no...
Gaudeixes molt. Mira, vaig tenir l'oportunitat de comptar també el seu dia a la Copa del Rei del Mallorca, a la Supercopa d'Espanya. És molt gratificant que l'equip que tu segueixes, informes diàriament,